és més. Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 6 de novembre del 2022. El sol que ja ha sortit fa cosa de 40 minuts per Cadaqués, en un dia que la posta serà poc després de 3 quarts de 6 de la tarda al canal, altra punta del país. Diumenge, meteorològicament parlant, fred, més i tot que no passa ahir, del país sencer. De fet, em diu el Martí Olivera, s'ha llevat pràcticament per sota dels 10 graus de temperatura. De seguida ens ho explica ell mateix, però també ens avisa que cap al migdia les temperatures seran bastant més agradables que no pas a aquesta hora del matí. Un diumenge que arrenca encara amb el so emocionant, rotund del Camp Nou d'aquesta nit passada.
Bona nit a tothom, bona nit, culers. A la vida, quan et fas gran, te n'adones que a vegades estimar és de deixar marxar. I una relació de tant amor, de tanta passió entre el Barça i jo, crec que era el moment de deixar-nos un espai, de deixar-nos de deixar-nos una mica d'aire, i n'estic convençut que en un futur doncs tornaré a estar aquí. Això no és un comiat, dir-vos, ho sabeu molts de vosaltres, el meu avi em va fer soci el dia que vaig néixer. Vaig néixer aquí i moriré aquí. Visca el Barça, sempre.
Gerard Piqué s'acomiadava ahir entre llàgrimes, un comiat fet a correcuit, és cert, però que va sortir bé, i que a la pràctica era el penúltim pas de la demolició del final de l'etapa més gloriosa de la història del Barça. No ha estat el final que hauria volgut, segur, el mes de novembre, després d'haver-se sentit pressionat pel club i d'haver sentit els primers xiulets de la seva vida a la graderia, però la d'ahir és cert que va ser jornada rodona. Gerard Piqué marxa amb més de 90.000 persones dempeus, corejant-lo i ovacionant-lo amb el carinyo, amb el respecte de l'afició, dels companys, a l'alçada d'un dels millors futbolistes de la història del club. Però el seu "aquí vaig néixer i aquí moriré" i els càntics que la van seguir de president, anticipen el que està per venir. Gerard Piqué no apunta a la banqueta, apunta a la llotja, però això ja serà tota una altra història. Avui en parlarem de tot plegat en tertúlia especial amb Ramon Besa, amb Joan Maria Pou, amb Anaïs Martí i amb Santi Jiménez a partir de les 10 del matí. Ara passen 4 minuts de les 8, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de l'aeroport del Prat, avui no per cap coet, sinó per una nova jornada de vaga de tripulants a cabina de Vueling. Després del parèntesi d'ahir, ha cancel·lat una trentena de vols de forma preventiva per minimitzar els efectes de l'aturada.
Per altra banda, també estem pendents avui de la COP27, la conferència anual de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, arrenca avui a Egipte, marcada per aquesta vegada per la guerra d'Ucraïna. Malgrat la situació límit, no es preveuen grans acords. Els països més vulnerables, això sí, demanaran compensacions pels danys causats pel clima extrem.
I en aquest context, ahir el Museu del Prado de Madrid va viure un atac contra dues obres d'art, el primer d'aquesta mena a l'estat espanyol. Dues activistes en defensa del clima es van enganxar als marcs de les Majas de Goya, però sense llançar-los cap producte. També van fer una guixada a la paret amb el text més 1,5 graus.
Els Estats Units compta enrere per les midterm, les eleccions de mitja legislatura que arriben dimarts. Ahir Joe Biden i Donald Trump van protagonitzar els últims mítings amb regust a campanya presidencial. En aquest sentit, Trump té previst anunciar candidatura al 2024 un cop passi aquesta votació.
I avui s'acaba el Festival de Cinema Documental Musical Inèdit de Barcelona, que ha tingut un èxit descomunal de públic, superant el rècord d'assistència dels últims 20 anys, 20 edicions, amb atenció 33.000 espectadors. Aquestes xifres que el consoliden com el segon festival de cinema de Catalunya per darrere del de Sitges.
I pel que fa al temps, abrigueu-vos bé ara de bon matí, perquè fa fred fins i tot més que ahir. Això sí, entre el migdia i les primeres hores de la tarda, la temperatura farà un salt i l'ambient serà molt agradable, tot plegat en un diumenge esplèndid amb sol i quatre núvols prims.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us explicàvem, la imatge del dia, després de 25 anys, ahir s'acomiadava del Camp Nou Gerard Piqué.
L'últim partit de Gerard Piqué defensant la samarreta del Barça al seu estadi. Rep Piqué.
Aplaudiments per Piqué. La gent és conscient que està tocant les últimes pilotes com a jugador del Barça.
Molt emocionat, Gerard Piqué. Mira't bé aquestes graderies, Gerard. Mira't bé aquest estadi ple, honorant el teu nom.
Xavi Piqué plorant.
Llàgrimes d'emoció d'un jugador extraordinari, d'un central que ha marcat una època de la història del Barça.
Van tots els seus companys a agafar-lo i el mantegen. Mantegen Gerard Piqué, els companys, mentre canta al Camp Nou la fixació.
Crit unànime ara del Camp Nou, president, president.
Doncs així, emocionat, entre llàgrimes, davant de 92.000 persones, Gerard Piqué va viure ahir la seva última nit al Camp Nou com a jugador del Barça. Victòria 2-0, això sí, el partit contra l'Almeria, que situa el Barça, potser és el que es considera menys important de l'any, però important sí que ho és, situa el Barça líder provisional de la Lliga, però el central, amb ànima de davanter, que deia el Pou, va acomiadar-se així de la seva gent abans de penjar definitivament les botes dimarts al camp de l'Osasuna. Piqué, campió absolutament de tot amb el Barça, campió del món i d'Europa amb la selecció espanyola, va rebre un homenatge merescut abans, durant i després del partit per una afició que es va absolutament entregar a un jugador que ha aconseguit 30 títols amb el Barça, que s'ha convertit directament en una llegenda del club. I per dir-li adéu al Camp Nou, estava de ple absolutament de gom a gom, i era Laia Coll.
El Camp Nou va ser un clam, 92.603 espectadors, la millor entrada de la temporada i la millor postpandèmia per acomiadar Gerard Piqué. Quan al minut 85 Piqué va ser substituït, l'estadi es va rendir dempeus a un dels jugadors més legendaris i carismàtics de la història. Després va arribar la volta d'honor i el discurs del 3 d'un culer de Socarrel, i en el que va deixar clar que no és un adéu, que és un fins aviat.
A la vida, quan et fas gran, te n'adones que a vegades estimar és de deixar marxar. I n'estic convençut que en un futur, doncs, tornaré a estar aquí. El meu avi em va fer soci el dia que vaig néixer. Vaig néixer aquí i moriré aquí. Visca el Barça sempre.
Llàgrimes de Piqué i també de la graderia d'un Camp Nou emocionat, agraït, i que va acabar amb crits unànimes de president, president. El club va acomiadar el central amb un breu vídeo de 50 segons i el missatge sempre, amb la última E canviada pel 3G icònic de Piqué. Sempre Piqué, sempre Barça.
Comiat, com dèiem, a l'alçada de Piqué, aquí vam sentir per primer cop parlar sobre la decisió de deixar el futbol, justament ara després de l'anunci sorprenent de dijous. Ha estat decisiu el fet de veure's relegat a la banqueta, Marta Ramon.
I més pendent estava de Piqué era Busquets, que serà a partir d'ara l'últim supervivent del millor Barça de la història, però tots volien ser a prop seu. Va acabar mantejat i amb abraçades molt sentides per culminar amb el passadís final cap al túnel de vestidors, deixant enrere 14 anys el primer equip amb 30 títols a l'esquena. El central va valorar el comiat a DAZN i va confessar sentir-se alliberat.
Bueno, las cosas se dan de una manera que al final pues tienes que tomar una decisión. Yo en esto siempre he sido... muy claro a mí mismo ver si iba o no iba. En este caso, pues estos seis meses han sido muy, muy difíciles. Creo que se ha visto también. Y hoy ha sido una liberación.
Xavi, conscient de la seva responsabilitat en la decisió de Piqué, es va emocionar molt en el moment del canvi.
Em passa pel cap totes les vivències que hem tingut, no? Sobretot de jugador, de companys. Al final ho vam guanyar tot en una època daurada. Ell va ser molt important i crec que es mereixia aquest comiat, no? Imagino que s'anirà en pau, que és com em vaig sentir jo en aquell moment, d'haver-ho donat tot per aquesta samarreta, sent culer de cuna com és ell, doncs content, molt content per ell perquè s'ho mereix.
La nit va acabar amb Piqué jugant amb els seus fills amb l'estadi ja buit.
Cal dir que Piqué va pujar unes quantes vegades a l'atac per veure si feia el gol i va tenir l'ocasió fins i tot en els primers minuts en un penal que, en fi, que l'àrbitre va xiular de llançar-lo ell mateix perquè Robert Lewandowski, qui finalment el va llançar, es va girar cap a ell i Piqué li va fer el gest amb el braçalet de capità de no, tira'l tu. I, curiosament, Lewandowski el va fallar. Finalment, els dos gols de Dembélé i De Jong que van situar, com dèiem, el Barça com a líder provisional de la Lliga. En tot cas, l'adeu de Piqué va centrar tota l'atenció la nit d'ahir, que va eclipsar absolutament aquest resultat, i evidentment també centra tota l'atenció de la premsa esportiva d'aquest matí, Oriol Jové.
Totes les portades tenen la mateixa imatge, Piqué sent mantejat pels seus companys després del partit a la gespa del Camp Nou, i els titulars es fan ressò d'algunes de les frases de Piqué durant el seu discurs a l'afició. Mundo Deportivo recull el tornaré i l'Esportiu i l'As, el vaig néixer aquí i moriré aquí. En pàgines interiors, Santi Nolla assenyala a Mundo Deportivo que Piqué ha tingut l'adeu que mereixia, notant tota l'estima de la gent del Barça. I Lluís Mascaró diu a l'Esport que alguns pensaran que Piqué ha trigat massa a marxar i que porta massa anys sortint a les fotos dels fracassos europeus, però cal recordar que ha estat, juntament amb Puyol, un dels millors centrals de la història i mereixia un comiat així.
En la mateixa línia estàvem parlant ara de la premsa esportiva, però també se'n fa ressò i va a portades les imatges de Piqué a la premsa generalista. Ramon Bes apunta al diari El País que no hi va haver-hi populisme ni impostura en el comiat de Piqué, sinó que es va imposar el guió del vídeo de Piqué. Segurament cap acte superarà aquell vídeo.
Toni Padilla afegeix ja l'ara que la festa va ser rodona, amb un triomf per engrescar-se en el futur del Barça i una imatge per recordar Piqué tal com es mereix. Parlant d'actes de comiat, atenció al que explica el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Jo Pallàs, que diu que ara mateix Piqué no vol prestar-se al desig del club d'acomiadar-se dijous amb una roda de premsa acompanyat del president. En aquest sentit, Gemma Herrero reflexiona a l'As, diu, haurem d'esperar que Piqué expliqui exactament què l'ha portat a dia 10, un dia de novembre, sense esperar que acabi la temporada. Ho explicarà tard o d'hora, però hi ha la sospita que Xavi i Laporta no en sortiran ben parats.
De la retirada de Gerard Piqué, escoltem ara el comentari que posa el presentador i editor del Món a RAC1, Jordi Basté.
Deu ser el primer cop a la història del Camp Nou que es crida unànimament president, president, algú. Gerard Piqué es va coronar com el primer candidat de consens de la història del Barça després d'haver presentat candidatura dos dies abans al vídeo famós, el crit de tornaré. Piqué té l'habilitat de posar imatges que no necessiten veu, la de mirar, per exemple, a la llotja l'últim frame del seu vídeo de comiat, però també de posar veu que no necessiten imatges. Si estimes, has de deixar marxar, va començar a dir. I és que, com sempre, Gerard Piqué vol ser sempre interpretat i, com el petit príncep, tothom té la seva interpretació. Poca gent sap com de malament ho ha passat Piqué els últims mesos i només ell sap la solitud que ha hagut de patir. A la vida, com al Barça, has de saber donar un pas enrere per aconseguir-ne tres endavant. Ahir va dir molt menys del que tenia pensat dir perquè l'emoció dels últims temps la va expulsar del tot quan només portava 3 segons de discurs i va decidir frenar. Però tampoc feia falta. Ahir el que va dir va quedar sepultat sota la unanimitat barcelonista. El soci votarà Piqué. Fins aviat, Gerard.
Aquest és el comentari de Jordi Basté. Avui que farem tertúlia de luxe al voltant del comiat de Piqué a partir de les 10 del matí amb Joan Maria Pou, amb Santi Jiménez, amb Ramon Besa i amb Anaïs Martí. Pràcticament un quart de 9 del matí. Piqué a banda, una altra de les imatges del dia és la de dos activistes ecologistes mediambientalistes enganxant-se als quadres Las Majas de Goya del Museu del Prado de Madrid.
Estoy aquí porque tengo pánico con la tesis. Estamos con los gobiernos.
Així ho feien, perquè fa setmanes que ho veiem a museus d'arreu d'Europa, va passar al Regne Unit, a Alemanya, als Països Baixos, divendres mateix a Itàlia, amb quadres de popularíssims, com per exemple de Van Gogh, doncs finalment també li ha tocat al Museu Madrileny amb dues de les seves obres més importants, com és la Maja Desnuda i la Maja Vestida de Goya. En el cas d'Espanya, l'acció l'ha fet l'organització Futuro Vegetal. Al vídeo s'hi veu com els dos activistes arriben a la sala i s'enganxen les mans als marcs dels quadres de Goya i en mig a la paret i escriuen més 1,5 graus en referència a l'anunci de les Nacions Unides sobre la impossibilitat de complir els acords de París sobre el canvi climàtic. Ho feien tot plegat, aquesta acció, entre els crits d'alguns visitants que els deien poca vergonyes i amb els treballadors del museu intentant que ningú gravés l'escena. En aquest cas, però, i a diferència de totes les altres protestes com aquesta que hi ha hagut, els activistes no van llançar menjar a les obres. La policia els va detenir els dos, un noi de 18 anys i una noia de 21, per delictes de desordre públic i danys. La sala va estar tancada una estona fins que es van analitzar els mals que s'hi podrien haver provocat a les obres. Segons el museu, però, només s'ha malmès una mica als marcs. Anem cap a Madrid. Jon Gràcia, molt bon dia.
Bon dia. No fa massa vam veure el llançament d'una sopa de tomata, un quadre de Van Gogh, el puré de patates a un Monet o també un pastís a la cara de la figura del Museu de Cera del rei d'Anglaterra. Diverses organitzacions tracten de cridar atenció i conscienciar contra el canvi climàtic a través d'aquestes polèmiques accions que són cada vegada més freqüents. Ahir al Museu del Prado, dos activistes es van pegar amb superglue als quadres de la Maja Desnuda i la Maja Vestida amb un missatge al mig de les dues obres. Els objectius de l'acord de París s'escapen i no s'està actuant. El mateix museu va desallotjar de seguida la sala per arreglar els desperfectes i va demanar que no es fessin fotografies o vídeos. Els dos activistes van ser detinguts després de ser desenganxats amb dissolvent i van passar a disposició judicial. Les obres no van sofrir desperfectes, encara que sí un dels marcs. La sala va ser oberta unes hores després i tot va tornar a la normalitat. El Museu del Prado condemna l'acte i afirma que rebutgen posar en perill el patrimoni cultural com a mitjà de protesta, una opinió compartida pel ministre Miquel Iceta.
Avui en parlarem de tot plegat en temps de tertúlia amb el cap de comunicació del Museu del Prado de Madrid, el senyor Carlos Chaguaceda. A la premsa avui hi ha reflexions sobre els fets de tot tipus, mentre el diari El Mundo, Antonio Lucas, qualifica d'estúpida l'estratègia dels activistes. El diari El País, Estrella de Diego, analitza el fenomen i recorda que no és nou, que sempre hi ha hagut causes que se servien d'atacs a obres d'art per fer-se sentir. Posa en dubte que els museus siguin el millor lloc per protestar, perquè diu haurien de ser espais santuari, lliures de violència, i preveu que al final els ecoagressors només aconseguiran que s'obligui a posar vidres davant les obres per protegir-les. També en parla avui Jordi Juan, que es pregunta a La Vanguardia, diu, la gran pregunta que toca fer-se és si amb aquestes accions aconsegueixen aquest objectiu, de parlar sobre el clima, o si al contrari poden provocar el rebuig d'aquesta mateixa opinió pública a què volen apel·lar. Doncs bé, és una bona pregunta al voltant del debat sobre aquests atacs a obres d'art en museus per reivindicar la situació climàtica del món. I en aquest context de debat de polítiques mediambientals, avui, precisament, arrenca la COP27, que sabeu que és la conferència anual de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. En aquest cas, durarà fins al 18 de novembre i es farà a Egipte. Els experts, però, avisen que aquest any no arriben les millors condicions. Això tenint en compte que la guerra d'Ucraïna ha centralitzat els debats a les Nacions Unides i que no s'ha creat el caldo de cultiu necessari perquè les grans potències econòmiques tanquin acords d'importància. Ho explica RAC1 l'ambientòloga experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català.
El més complicat de tot és que la situació política és encara més complicada del que ja era l'any passat. No? L'any passat ja ens semblava tot molt complicat perquè sortíem d'una pandèmia, no?, a nivell global, i ara, amb la guerra de Rússia-Ucraïna, encara més, no?, la situació geopolítica no està com per fer acords globals d'una manera fàcil.
Tot i això, sí que s'esperen acords pel que fa a ajudar els països en vies de desenvolupament. Els estats de l'hemisferi sud volen aprofitar que la conferència es fa a Àfrica per demanar més finançament pels estralls que provoca ara mateix el canvi climàtic. Per exemple, que es creï un fons de compensació per quan hi hagi destrosses per catàstrofes naturals. Joel Penya.
A la trobada anual més important sobre acció climàtica que se celebra a la ciutat egípcia de Sharm el-Sheikh s'hi trobaran caps d'estat, ministres, activistes climàtics i representants de la societat civil. No hi haurà passes importants ni grans acords per Occident. De fet, només un 10% dels països participants han presentat el seu pla per la conferència. Sí, hi ha sobre la taula la millora del finançament dels països en vies de desenvolupament. Miquel Vallmitjana, d'Ecologistes en Acció, i Pedro Zorrilla, de Greenpeace, veuen amb bons ulls aquest fons de compensació econòmic que s'està preparant.
No és una demostració que s'estigui intentat, sinó és que s'està assumint responsabilitat. Si ara mateix decidíssim aturar les emissions de gas d'efecte hivernacle, encara hi hauria efectes.
La situació és crítica en molts països. Per això és obligat que els països amb més recursos poden contribuir.
La Generalitat també hi participarà, seran esdeveniments regionals i la Conselleria d'Acció Climàtica aterrarà a Egipte el dijous dia 10.
10 minuts i dos quarts de 9 del matí, i ara que parlàvem de medi ambient, d'aquí a una setmana farà exactament 20 anys d'un dels accidents ecològics més importants que hi ha hagut a la història d'Espanya. És l'anomenada catàstrofe del Prestige. Doncs bé, avui, precisament, el Salvados de la Sexta, presentat per Gonzo, emetrà el primer de dos capítols especials sobre l'enfonsament del vaixell a les costes gallegues. El cas és que dues dècades després encara queden moltíssimes incògnites sobre la gestió d'aquell accident del Prestige que va provocar que 800 quilòmetres de costa acabessin plens de quitrà, allò que vam anomenar tots plegats xapapote. El director general de la Marina Mercant, José Luis López Sors, reconeix durant el programa que l'accident els va agafar sense cap protocol per casos com aquest.
Eso no estaba planificado. Nadie había hecho un ejercicio de si tenemos un barco en esas condiciones, ¿qué hacemos? Pues no, hubo que hacerlo sobre la marcha. Sobre la marcha hubo que hacer lo que se pudo hacer.
De fet, recordareu que alguns dels moments més importants de l'accident van ser els dels governs autonòmic i espanyol mirant de rebaixar la gravetat del que havia passat amb el Prestige. Un exemple és, segur que ho recordeu, quan Mariano Rajoy, que llavors era portaveu del govern d'Espanya, va assegurar que les conseqüències eren mínimes, mentre hi havia, en fi, imatges de centenars de voluntaris traient quitrà a cabassos, i feia servir aquestes paraules que hi han passat a la història.
Los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro, se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical.
La plastilina en estiramiento vertical, els hilillos de plastilina famosos de Rajoy. Durant el programa, Gonzo també demana al llavors conseller de Pesca gallec, Enrique César López Veiga, si creu que s'estava prenent el pèl a les persones amb declaracions com les que feia Rajoy. López Veiga deia això.
Nunca tuvimos la sensación de que le estábamos tomando el pelo. Ahora, nunca falla el que no habla, ¿eh? O sea, el que nunca dice nada nunca se equivoca.
Avui parlarem sobre la catàstrofe del Prestige, sobre els Salvados, que s'emet aquesta nit amb el seu presentador Gonzo a partir de les 11 del matí. Vuit i 22 minuts, i mentrestant creix l'expectació pel podcast amb les confessions de l'amant de Joan Carles I, Corina Larsen, que es posa en marxa demà, que es publica demà, a mesura que van sortint nous avançaments. L'últim, ahir a TV3, el programa Col·lapse, l'empresària alemanya, que hauria arribat a rebre 65 milions d'euros de l'emèrit, explica, ahir ho vam poder sentir, com ell li duia bosses plenes de bitllets.
I would see him coming back from trips and...
El veia tornar dels viatges i estava content, com un nen de 5 anys. Venia amb bosses plenes d'efectiu. Jo li deia, Déu meu, què és això? Ella em deia, això és del meu amic i tal. Semblava una situació molt habitual.
Habitual.
De fet, segons Corina, en aquest avançament del seu podcast, Joan Carles argumentava que aquella era una manera, una pràctica de fer habitual a l'estat espanyol.
If I asked any question, he'd say, oh, you're so dramatic.
Si demanava alguna pregunta, em contestava, ets molt dramàtica i no entens com funciona Espanya. No, clarament no ho entenia.
No, clearly I didn't.
El podcast, que detalla aquesta versió de l'amant de Joan Carles sobre la seva relació sentimental i les corrupteles de l'emèrit, es titula Corina i el rei. L'han impulsat els periodistes Bradley Hope i Tom Wright, i a més de Larsen hi han participat periodistes especialitzats en la Casa del Rei, com Pilar Reire o David Jiménez. 6 minuts i 2 quarts de 9. Creixen les veus internacionals d'advertiment i de crítica a Elon Musk per l'adquisició de Twitter. Ara són les Nacions Unides, que també adverteixen el nou màxim responsable de la companyia pels canvis que està proposant a la xarxa social. Ahir ho va fer la Casa Blanca, avui les Nacions Unides. A través d'una carta oberta li demanen garanties a Elon Musk perquè els drets humans tinguin un paper fonamental en la gestió de Twitter, sobretot després que s'ha fet públic que entre els milers de treballadors acomiadats per Musk hi ha tot l'equip de drets humans de la xarxa. La carta està assignada per l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, Volker Turk, que admet estar preocupat pel rol que prendrà Twitter en la comunicació pública digital. Mentrestant, però, no sembla que Elon Musk mostri signes de voler cedir aquestes advertències ni de preocupar-se especialment. Ahir, de fet, va activar, per sorpresa, la primera gran mesura que ja havia posat sobre la taula, que és la subscripció Twitter Blue, que permet aconseguir el famós tic blau que verifica els usuaris, diguem-ne, rellevants, pagant una quota de 8 euros al mes. De moment, la nova actualització s'ha activat als Estats Units, al Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i Regne Unit. A Espanya, de moment, encara no. Aquest, però, no és l'únic canvi que Elon Musk prepara. Ahir es va dedicar a fer una bateria de tuits apuntant les pròximes reformes. La primera afecta directament una de les senyes d'identitat de Twitter, que és el límit de 280 caràcters per piulada. Doncs bé, Musk anunciava que aviat es podran penjar textos llargs. A més, també va prometre que millorarà el sistema de cerques de la plataforma, que considera anacrònic, i va anunciar que els creadors de contingut podran monetitzar els seus comptes, per tant, cobrar per fer piulades. Tot plegat mentre, per altra banda, el magnat admet que ara mateix Twitter perd 4 milions d'euros cada dia. De tot plegat, ahir al Via Lliure en parlava, en feia aquesta reflexió, el president de la Fundació.cat, Jané Roca.
Jo diria que Elon Musk és a internet el que Donald Trump a la democràcia. Un problema. És algú que, utilitzant les regles de joc, ha trobat les escletxes per fer-ne un mal ús o un ús massa personal. Són megalòmens que ho gestionen tot com si fos seu i com si les regles no fossin per ells.
De fet, una de les incògnites ara mateix és si Musk tornarà a Trump, l'usuari que Twitter li va suspendre el dia 8 de gener de l'any passat, acusant-lo d'haver incitat a la violència per l'assalt al Capitoli. Precisament els canvis que pot fer Elon Musk a Twitter, que poden tenir aquestes conseqüències en el debat polític, això passa en un moment crucial per la democràcia als Estats Units. Falten 48 hores per les midterm, les anomenades eleccions a mig mandat. Són votacions clau per controlar, entre altres coses, el Senat. Joe Biden i Donald Trump ho estan deixant tot protagonitzant els últims grans mítings de republicans i demòcrates. Tenen, de fet, aquesta campanya, regusta campanya presidencial. S'han convertit, en certa manera, la continuació de les eleccions del 2020. De fet, després d'aquestes votacions, és previst que Trump confirmi la seva voluntat de presentar-se a les eleccions del 2024. Aquesta nit, però, els grans actes s'han fet a Pennsilvània, ha estat clau en les últimes eleccions a la presidència, que aquest cop pot determinar qui domina el Senat i si els demòcrates perden o no la majoria al Congrés. Correspon Sal de recul als Estats Units, Martió.
Bon dia. Amb els demòcrates dominant la Cambra de Representants per la mínima i un Senat empatat, les eleccions de mitja legislatura han mobilitzat les primeres espases perquè el resultat marcarà els propers dos anys de Biden. Aquest cap de setmana, demòcrates i republicans han organitzat mítings a Pennsilvània, un dels estats més competitius i que escolleix governador, un senador i 17 representants. Donald Trump atia el foc assegurant que molt aviat anunciarà la candidatura a les presidencials del 2024, mentre que Barack Obama insisteix en la importància de les midterms.
Per fer el nostre país més exitós, segur i gloriós, us haig de dir que no puc dir-ho ara mateix, però us prometo que molt, molt, molt aviat us faré molt feliços.
Les eleccions de mitja legislatura no són broma. Un president no pot fer res sol. El que passa al Senat i a la Cambra de Representants és vitalment crític.
Les eleccions són dimarts, però milions de nord-americans ja han votat anticipadament.
Minut i mig i dos quarts de nou del matí. Mentrestant, encara en plana internacional, a Ucraïna, l'operadora estatal d'electricitat ha anunciat talls d'energia a 7 regions del país, entre les quals la capital Kiev, però també a zones com Cherkasy i Kharkiv. En un comunicat, l'operador explica que el cap de setmana puja molt el consum d'energia, i això en el context de guerra, amb el 30% d'infraestructures elèctriques destruïdes, els obliga a ampliar els talls que ja hi havia. En aquest sentit, es demana als ucraïnesos que facin consum, diu, responsable de l'electricitat. Per cert, que ahir prop de 30.000 persones es van manifestar a Roma per reclamar l'alto al foc a Ucraïna. No hi era Giorgia Meloni, la presidenta d'Itàlia. Això mentre l'amenaça d'ús d'armes nuclears a la guerra continua sent la gran preocupació de les potències internacionals. De fet, els experts en armes nuclears remarquen que el risc mai havia estat tan alt com ara. Ho ha dit al Via Lliure de RAC1 el director de la campanya internacional per abolir les armes nuclears, Premi Nobel de la Pau 2017, Carlos Umaña.
Estamos en el riesgo más alto de la historia de que se desate una guerra nuclear no solo en Europa, sino a gran escala. Las posibilidades de malos cálculos y de errores técnicos y errores humanos es altísima, especialmente en un contexto de guerra en el que ya ha habido varias amenazas explícitas del uso de armas nucleares.
Carlos Umaña, que recordava també que en l'actualitat les armes nuclears, les armes atòmiques, són moltes vegades més poderoses que les de Hiroshima i Nagasaki. En punt, 9:15. En plana de política catalana, Salvador Illa reclama el cessament del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena un cop més. Segons el líder de l'oposició, la crisi a la cúpula dels Mossos passa ja de taca d'oli. Després que divendres el major Josep Lluís Trapero va acusar alguns responsables de la conselleria d'ingerències polítiques, en una compareixença al Parlament ahir el cap de l'oposició va ser taxatiu.
Prou de jugar amb la seguretat dels catalans. Conseller Elena, a casa seva. Vagi-se'n! No serveix vostè per dirigir els Mossos d'Esquadra. Volem que se'n vagi a casa seva. I si no se'n va, volem que el president Aragonès el destitueixi. No es juga amb la seguretat. I si no se'n sap, a casa.
Pere Aragonès, que no va recollir el guant, de fet el president prioritza la negociació de pressupostos i prefereix el suport encara de Junts per Catalunya que no als socialistes.
Ningú se'n pot inhibir, i molt menys aquells que han estat part d'una construcció d'aquest pressupost fins fa 4 dies. El que volem és reclamar al conjunt de la resta d'actors polítics que estiguin a l'alçada.
En aquest debat, que continua donant voltes sobre el mateix, Junts insisteix que els comptes no són exactament els mateixos que va deixar el conseller Jaume Giró. Mentrestant, encara en política catalana, s'acosta la vista sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín com a eurodiputats. Serà els dies 24 i 25 de novembre. L'advocat Gonzalo Boye ja avança que si aconsegueixen recuperar aquesta immunitat, tornaran a Catalunya. Ho deia 8TV.
Yo entiendo que sí, nosotros vamos a dotarle de toda la protección jurídica para que si ellos deciden venir, que es una decisión bastante lógica, asumamos un marco de riesgo por lo menos medido.
Passa un minut de 9:15 del matí. A tot això, la cursa electoral que hi ha, de fet, a casa nostra és per les eleccions municipals de l'any que ve. En el cas de Barcelona, va agafant embranzida. Ahir es va proclamar com a candidat del PSC, qui ja es comptava que seria Jaume Collboni, i d'aquesta manera es completa pràcticament tot el mapa dels caps de llista a Barcelona, la capital de Catalunya. Ernest Maragall serà el candidat d'Esquerra, Ada Colau, de Barcelona en Comú, Jaume Collboni, dels socialistes, en aquest cas es juguen les garrofes al maig, però falta l'espera de veure què acaba fent Xavier Trias, que encara no ha confirmat si vol encapçalar o no la llista de Junts per Catalunya. De moment, els tres grans partits actuals a l'Ajuntament van fer ahir precampanya amb diversos actes a la ciutat. Sergi Giró.
Collboni va reivindicar des de Montjuïc l'herència dels alcaldes històrics del PSC i vol que Barcelona recuperi aquell esperit, reivindicant també perfil propi després de 2 anys fent tàndem amb Ada Colau.
Jo no em presento per fer de crossa de ningú. Jo no em presento per fer a ningú alcaldessa. Jo em presento per guanyar i ser alcalde, i guanyarem.
Des d'Esquerra, Maragall reconeix Collboni com a rival a batre. Assegura que les eleccions aniran entre ells i els socialistes perquè els comuns, diu, ja són història a l'Ajuntament.
Estem davant d'un projecte polític dels comuns que ja ha donat de si tot el que podia i es veu, en canvi, que hi ha 2 alternatives i que mereixen que la ciutat decideixi entre elles.
Barcelona en Comú reivindica la feina feta durant 8 anys. Janet Sanz, tinent d'alcaldia, denuncia guerra bruta contra l'alcaldessa aquest tram final de mandat.
Aquest canvi que es va iniciar fa 8 anys són la resposta, precisament, davant d'atacs judicials com els que estem veient, no? De nou, una altra ofensiva del lawfare contra l'alcaldessa de la ciutat.
Es refereix a la reobertura de la investigació a Colau per haver subvencionat suposadament entitats properes.
Passant ara 9:45. I a tot això, pendents avui de l'aeroport del Prat, una nova jornada de vaga de tripulants de cabina de Vueling. L'aerolínia ha cancel·lat, de fet, 30 vols de forma preventiva per mirar de minimitzar els efectes d'aquesta aturada, que es repartirà cada divendres, diumenge i dilluns i festius fins al dia 31 de gener. En un comunicat, Vueling diu que el 82% dels vols programats operen amb normalitat. Però anem a veure quina és la situació a aquesta hora del matí a l'aeroport de Barcelona. Allà hi tenim en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora hi ha força tranquil·litat perquè els serveis mínims s'estan complint i perquè la companyia ha aconseguit recol·locar en altres vols o bé retornar els diners al 91% dels clients afectats per les cancel·lacions. Tot i així, alguns viatgers no sabien que els havien anul·lat el seu vol i s'han trobat amb l'inconvenient un cop han intentat facturar o accedir a la zona d'embarcament.
Ayer entré a hacer el check-in y me había desaparecido el vuelo, no estaba. Luego de 2 horas y media de hablar por teléfono, me dio otro vuelo con escala y ahora estoy acá reclamando a ver si me pueden dar un vuelo antes.
Se ve que Vueling canceló el vuelo de las 7:40, entonces no pueden dar uno a las 12, pero nuestro vuelo para Cancún sale a las 10:45, entonces nada, hemos perdido los dos.
Els afectats Vueling els recol·loquen altres vols, els ofereix tíquets per poder menjar mentre esperen a l'aeroport i els informen que tenen dret a una compensació econòmica per les molèsties provocades. Reclamació, però que han de fer a través de la pàgina web de l'aerolínia. Val a dir, Xavi, que d'aquests 29 vols que s'han cancel·lat de sortida a l'aeroport de Barcelona també són 29 de tornada. Per tant, dels 64 vols cancel·lats en el dia d'avui a tota la xarxa aeroportuària de Vueling, gairebé una seixantena són afectats a Barcelona.
Doncs efectivament, haurem d'estar pendents al llarg del matí que no hi hagi altres incidències derivades del que està succeint amb aquesta vaga a Vueling i a l'aeroport del Prat. Aquests problemes generats per Vueling, que s'afegeixen, per cert, als problemes que ja va acumular el Prat divendres pel, recordareu, aquell pas del coet xinès que es va acabar estavellant al Pacífic, però que va obligar a tancar zones de l'espai aeri espanyol durant una estona. De fet, els experts demanen que s'evitin aquestes situacions i que els països amb tecnologia espacial i que, per tant, acumulen deixalles especials es coordinin millor. Ho explicava ahir aquí al Via Lleure l'advocat especialista en dret de l'espai ultraterrestre i membre de l'Oficina d'Usos Pacífics de l'Espai Exterior, Jordi Sandalinas.
Tenim incidents diaris. El que passa és que depèn del tamany de la deixalla espacial, de la densitat, del fenomen que ho provoca, perquè normalment aquests fenòmens poden ser controlats o no controlats. Això succeirà i requereix un esforç de cooperació internacional molt gran, on han d'estar involucrats tots els països que tenen accés a l'espai. Hem de prendre mesures.
Sandalinas també deia que sent incidents com el d'aquest divendres hi ha danys materials o personals, el més habitual és arribar a un acord entre les parts afectades abans d'anar a judici. I encara parlant de mobilitat, ahir de nou va haver-hi problemes a Rodalies. Un cop més, els incidents es van concentrar, en aquest cas, a la línia R3, que divendres ja va patir un altre incident durant bona part del dia. Doncs bé, ahir Sant Tornem-hi, a la línia que connecta Barcelona amb Puigcerdà, encara arrossegava retards de mitja hora per l'avaria elèctrica que hi va haver-hi divendres entre Manlleu i Ripoll. Doncs bé, a quarts d'11 del matí es va tornar a embolicar la troca. Una avaria a la catenària entre Vic i Torelló va fer castellers o, altra vegada, la circulació d'aquesta R3. Sobre l'avaria de divendres, que era entre Manlleu i Ripoll, per cert, diversos passatgers que feien el trajecte entre Barcelona i Puigcerdà han denunciat a les xarxes socials que el maquinista del tren els volia deixar a Ribes de Freser, el Ripollès, perquè ja havia acabat la seva jornada laboral. Volia deixar tots els passatgers, les desenes de passatgers, allà al mig, a l'estació de Ribes de Freser. Però els passatgers van fer un motí, en certa manera, i el maquinista va acabar cedint i va conduir el tren fins a Puigcerdà. Segons fonts de Renfe, el conductor va fer la consulta al centre de gestió i va continuar el recorregut. Sospitem que algú li pagarà hores extres. Per cert, encara relacionat amb la mobilitat, aneu en compte avui si us heu de desplaçar per la ciutat de Barcelona en cotxe o en moto, perquè hi ha una altra cursa avui. Aquest matí, a partir de les 9, d'aquí a 23 minuts, es disputa la cursa de la dona. Hi ha diversos carrers tallats, des de l'Avinguda Maria Cristina fins a Rius i Taulet, passant pel Paral·lel, la Gran Via de les Corts, el Passeig de Sant Joan, la Ronda Sant Pere o la plaça Universitat. De fet, hi ha una trentena de línies d'autobús que durant tot el matí patiran afectacions en el seu recorregut. Vuit i 38 minuts, i ara que parlàvem de transports, en aquest cas de mobilitat, ara sí que parlem de transports perquè l'augment de preus de les últimes setmanes i mesos encara pot anar pitjor les pròximes setmanes perquè es poden començar a encarir els costos del transport. La principal empresa transportista del món, DHL Express, ha anunciat un augment de les tarifes del 8% i el sector dona per fet que la resta d'empreses hi aniran al darrere. Segons els experts, són efectes que es podrien notar ja a la pròxima campanya del Black Friday, que és el dia 25 de novembre. Aurora Rodríguez.
Segons la companyia, la principal pujada de les tarifes de transport no la farà fins al gener de l'any que ve. Ara bé, els experts avisen que podrien començar a enfilar-se ja amb el Black Friday i la campanya de Nadal. Amb tot plegat, el preu final dels productes podria créixer un 10%. Segons l'expert en logística i professor de la UOC, Cristian Castillo, l'increment de preus, però, no comprometrà les vendes de Nadal. Ho ha dit a RAC1.
Estem veient que potser el sostre que podríem arribar a ser en aquest 10%, sobretot per compensar l'increment dels costos i la inflació vigent, però en cap cas considerem que aquest sigui un element tan important i determinant com per afectar el consum i el volum que s'espera, no?
Segons Castillo, el sector del transport ja està molt castigat i l'augment de les tarifes li servirà per evitar més pèrdues. A més, admet que el Black Friday ja no té preus tan atractius com els que hi havia fa uns anys.
Cinc minuts i arribarem a 9:15 del matí. En plana de successos, aquestes últimes hores s'han registrat dues noves agressions masclistes a Catalunya i, en concret, a Reus. La policia ha detingut un home per una agressió sexual i un segon home per ferir amb un objecte punxant una dona. Això quan ahir 300 persones es van concentrar a Gelida, a l'Alt Penedès, per protestar contra l'agressió sexual que va patir una noia de 19 anys a la nit de Castanyada. Els Mossos d'Esquadra continuen encara buscant l'agressor d'aquesta noia. Mentrestant, en plana de successos, també una de les notícies dels últims minuts és que estan investigant l'atropellament que aquesta matinada ha provocat 4 morts a Torrejón de Ardoz, a Madrid. De moment se'n desconeixen les circumstàncies, però sembla que ha estat a 3:15 del matí a l'Avinguda de la Constitució, i les víctimes mortals serien una dona de 70 anys i 3 homes de 60, 40 i 17, un menor d'edat, per tant, mort en aquest atropellament massiu que hi ha hagut a Torrejón de Ardoz. També hi hauria diversos ferits, 4 de greus, 2 qualificats de potencialment greus i 2 de lleus. Els serveis d'emergència també han atès diverses persones amb crisi d'ansietat. En un nou cap de setmana amb detencions relacionades amb la marihuana, a Catalunya, els Mossos han desarticulat una banda que obtenia droga a l'entorn de Barcelona i en punts de la Catalunya central, com Vic. Maria Costa.
Hi ha 21 detinguts, els han requisat 1.500 plantes de marihuana, alguna planta de cocaïna, i també 27.000 euros en efectiu. La banda hauria distribuït la droga per les comarques centrals i també per països centreeuropeus.
I els Mossos també han localitzat un dron amb què es pretenia introduir droga i mòbils a la presó de Lledoners.
El va trobar a terra una patrulla que resseguia el perímetre de seguretat del centre cap a la mitjanit. Els va cridar l'atenció la llum intermitent que matia. Llavors es van adonar que portava lligada una bossa de plàstic on hi havia els mòbils i la droga. S'ha obert una investigació per determinar qui hauria introduït el dron i qui se n'hauria beneficiat. La parella ara està en mans del jutjat.
I la Guàrdia Urbana ha trobat més de 100 grams de cocaïna al vehicle d'un home qui van parar per haver comès una infracció mentre conduïa.
Els agents van aturar el conductor i va donar positiu en cànnabis. A més, es van adonar que també amagava droga en el mateix vehicle. Tot plegat va passar al districte de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona, i segons ha explicat la Guàrdia Urbana, el conductor ja està detingut. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública.
9:03. I precisament en parlàvem just fa una setmana d'un succés important que va haver-hi a l'altra punta de món, a Seül. Milers de persones es van manifestar ahir a la capital de Corea del Sud, una setmana després de la llau humana, on van morir-hi més de 150 persones. Durant la protesta van demanar responsabilitats per la tragèdia. Les autoritats del país creuen que el dispositiu de seguretat per la nit de Halloween, el dia de l'accident, era insuficient. També hi va haver-hi crits de dimissió pel president Yoon Suk-yeol. Ell, però, ha tornat a dir que s'està investigant què va passar i ha promès millorar les mesures de seguretat per futures ocasions. Els assistents, que van fer una marxa amb espelmes i amb pancartes negres en record a les víctimes. Cridava l'atenció, això sí, que tots els manifestants duien mascareta. Recordem que la llau humana va ser durant la primera festa de Halloween que es feia al país des de l'inici de la pandèmia. Dos minuts per 9:15 del matí, i en plana cultural, déu-n'hi-do també la notícia, han trobat mort als 34 anys d'edat el cantant nord-americà Aaron Carter. Carter, que va començar la seva carrera musical amb 10 anys, com sentíem ara, actuant com a taloner del grup del seu germà, Nick Carter, dels Backstreet Boys. Durant els 90, Aaron Carter va ser una de les promeses del món del pop i va sortir en sèries com Sabrina o Lizzie McGuire. La seva carrera, però, es va torçar quan va entrar a la seva vida al consum de drogues. Això va afectar la seva producció artística fins al punt que ja feia 5 anys que no treia cap disc. Ahir van trobar-ne el cos sense vida a casa seva a Lancaster, prop de Los Angeles, però de moment se'n desconeixen les causes de la mort. De punts més de l'àmbit cultural i de seguida farem la resta dels esports. Una per recomanar-vos la conversa que manteníem ahir amb l'actor, ballarí, músic i productor Jordi Caballero. És un artista català que fa molts anys, dècades, que ha estat triomfant a Hollywood, però que mai encara no ha aconseguit treballar a Catalunya. Tampoc ha interpretat mai cap paper fent de català o d'espanyol. Fins i tot l'única vegada que ha participat a una sèrie a Espanya va ser el 2004. El comissari li va tocar fer de paper de libanès. Ens ho explicava ahir al Via Lliure.
És curiós, perquè he fet de cubà, he fet de puertorriqueño, he fet de maltès, de grec, d'argentí, de mexicà, d'italià, de francès... He fet de tot, excepte de català o d'espanyol.
I això per què?
Inclús quan vaig fer el comissari vaig fer de libanès.
Així ens ho explicava Jordi Caballero, que fa 35 anys que va marxar de Barcelona, va ser l'any 87, i en aquest temps que porta als Estats Units ha fet d'actor compartint pantalla, per exemple, amb Julia Roberts, amb Sean Penn, a la sèrie Gaslit, però també fent de ballarí amb Andrea Bocelli o fent de coreògraf a l'últim videoclip de Camila Cabello, donant classes de ball fins i tot a Madonna. És una autèntica celebritat, Jordi Caballero, també als Estats Units. Va marxar, com dèiem, l'any 87, però ens explicava que ara vol tornar o mantenir lligams amb Barcelona i per això està buscant projectes per fer a Catalunya i Europa. 8:45 del matí i de Hollywood marxem de nou cap a Barcelona perquè avui acaba el Festival Inèdit i ho farà amb un èxit de públic i trencant tots els rècords de participació de les seves ja 20 edicions. 33.000 espectadors han anat a veure el magnífic Festival de Cinema Documental Musical, xifres que el consoliden com el segon festival de cinema de Catalunya només per darrere del de Sitges. En aquesta edició, el certamen especialitzat en cinema documental musical ha rebut mites com la diva dels Buenavista Social Club o Mara Portuondo, o projeccions com Sintiéndolo Mucho, el documental sobre Joaquín Sabina que ha dirigit Fernando León de Aranoa. També va rebre aquesta setmana els antics líders de Tequila, els argentins Ariel Roth i Alejo Stivel, que han presentat una pel·lícula estupenda que es diu Tequila, sexo, drogues i rock and roll. Vamos a tocar un rock and roll a la danza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va parar. De fet, avui es projecta per última vegada la pel·lícula al Festival Inèdit. No hi ha entrades, per tant, em sap greu, però no ho podreu veure. Haureu d'esperar que s'estreni a les sales de forma convencional. Ahir els dos músics argentins, Ariel Roth i Alejo Stivel, van passar pel Via Lliure per parlar del documental i també de la seva carrera.
Roth i Stivel van publicar el primer disc de Tequila el 1978, després de les primeres eleccions constitucionals, i creuen que va ser un moment en què hi havia ganes de rock. En aquella època tenien 18 i 19 anys i l'èxit els va agafar massa joves. Sense embuts, Ariel Roth va reconèixer que van viure una vida d'excessos, com diu el títol del documental que presenten a l'Inèdit.
Más éxito, más fama, más sexo, más drogas. Y en esa época, las tres cosas al mismo tiempo, incluso.
Sin duda que era un no parar. Nosotros viajábamos sin parar, ganábamos dinero, había chicas, había drogas, o sea que le podemos llamar exceso.
És una vida d'excessos el de Tequila, que de fet anys després va acabar provocant la mort molt d'hora, al voltant dels 40 anys, de dos dels membres de la banda, de dos dels cinc, el guitarrista Julián Infante i el bateria Manolo Iglesias, tots dos per la sida, pels quals Roth va tenir el Via Lliure paraules de record.
Verlos ahora en el documental y ver esas imágenes y verlos tan, tan jóvenes y tan, tan vivos, me duele y los extraño. Me gustaría saber cómo serían ahora y cómo seríamos y poder tener una charla con Julián o tener una charla con Manolo.
Tequila, que va estar format per cinc músics, va estar, com dèiem, en actiu entre el 1976 i el 1982 i va ser un dels referents culturals pels molts joves que van viure aquella època de la transició. Després ja va arribar la movida madrilenya. I el Roth, que per cert després va crear juntament en aquest cas va crear Lord Rodríguez ara no em sortirà el nom, perdoneu, amb Andrés Calamaro, gràcies. No deixem el cinema, en aquest cas a plataformes, i és que la pel·lícula Scrooge, Conte de Nadal, arribarà a Netflix el dia 2 de desembre en català.
El Nadal és una bajanada de testu.
tot el que representa.
És el primer musical que la plataforma, que Netflix, dobla al català. De fet, està també disponible en basc i en gallec. És una pel·lícula d'animació basada en el clàssic de Nadal de Charles Dickens, Cançó de Nadal. I aquest esperit nadalenc que també està inundant el Festival de Cinema de Sevilla. La pel·lícula Reyes contra Santa, protagonitzat per Carles Lejalde, David Verdaguer i Jannik, va ser, per sorpresa per molts, la gran protagonista del dia d'ahir. És una pel·lícula que dirigeix Paco Caballero, barreja de cinema fantàstic i d'aventures que porta a la gran pantalla una suposada rivalitat entre el Pare Noel i els Reis de l'Orient. La pel·lícula s'estrena el 18 de novembre, va rebre una ovació sonora del públic d'aquest festival. Anem cap a Sevilla. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Diuen que els Reis i el Pare Noel no han tingut sempre la millor de les relacions i és que han hagut de lluitar per veure qui és el preferit dels més menuts de casa. Però què passaria si aquesta rivalitat pogués posar en perill el Nadal? Això és precisament el que explica Reyes contra Santa, on un malvat esperit que odia les festes segresta el Pare Noel i els Reis hauran de fer la seva feina durant el 24 de desembre i, de pas, intenta salvar-lo. La pel·lícula funciona molt bé per públics de totes les edats perquè beu de les cintes d'aventures dels anys 90 i ho vesteix amb els efectes i l'espectacularitat pròpia de les grans produccions de Hollywood. El resultat és una pel·lícula màgica que, com explica Carles Lejalde a RAC1, amaga una lliçó profunda.
Hay una autocrítica por parte de todos, que entre todos y por nuestras envidias y por querer cada uno guardar, acaparar su sitio, lo que estamos es generando algo que ya teníamos ganado en batallas anteriores, que es el Krampus, que es la sombra de la maldad. Y enseñar a los niños desde jóvenes que la envidia y la rabia abonan el mal és molt bueno.
Per cert, que qui dona vida a Santa Claus és Andrés Almeida, que interpreta un Pare Noel molt del segle XXI, que adora la tecnologia i els gadgets.
10 minuts i les 9 del matí, acabem amb l'agenda de concerts, de seguida la resta dels esports. L'agenda de concerts del dia avui és una barreja d'estils musicals ben diferents. Comencem amb l'electrònica. Moderat actua avui al Sant Jordi Club per presentar el seu últim disc, More Data, el trio berlinès que va presentar el seu nou espectacle al Sonar, i ara els seus seguidors tenen una altra oportunitat de ballar amb el seu so techno amb tocs de pop electrònic. I de l'electrònica consagrada de Moderat a un nom emergent de la música urbana llatina, Choc Loc. Pero tú necesitas humo y un break, dejar de pensar. El músic canari que fa avui el seu primer concert a Barcelona a la sala Ras Matàs, on presenta el seu últim àlbum que es diu Magua con Miel. I fem un altre salt estilístic, passem al jazz amb Miriam Swanson. Que actua avui a la seva ciutat, a Barcelona, a la Sala Milano Jazz Club, amb el seu quartet habitual i amb un repertori jazzístic amb algunes sorpreses. I per acabar, rock de prestigi amb Hugo Reis. El músic australià, que és conegut per ser un dels primers membres dels The Bad Seeds, la banda que acompanya Nick Cave, amb les seves melodies que fusiona rock, electrònica i experimentació, ahir va actuar a Reus i avui té doble actuació al migdia a l'Auditori Plana de l'Om a Manresa i al vespre al Terrat de la Garrina de Girona.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
A Conforama ens avancem al Black més boig, amb un 20% de descompte extra en sofàs i matalassos. I també transport gratuït. Només fins al 15 de novembre. Conforama.
Del 7 al 9 de novembre arriba el Fòrum Gastronòmic Barcelona.
Si ets professional de la restauració o la indústria alimentària, tens una cita a Fira de Barcelona.
Amb més de 300 expositors, els millors productes i les propostes més innovadores. Més de 100 activitats i 65 chefs participant a show cookings, tallers, presentacions i concursos.
Fòrum Gastronòmic Barcelona, del 7 al 9 de novembre.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit.
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de novembre amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical Gris al Teatre Tívoli o de l'òpera Il Trovatore al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11, hem fet venir gent nascuda l'11 de l'11, com la Daniela.
Aquest 11 de l'11, 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió.
Escolta, Daniela, però aquí diu que vas néixer el 10 de l'11.
Ja, però és que vaig néixer a Perú, o sigui que tècnicament aquí ja era 11 de l'11.
Caram.
No t'ho esperaves, eh?
No, no m'ho esperava. Molt bé, Daniela, molt llesta. Aquest 11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió, també pot ser el 10 dia.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Cinc minuts i arribarem a les 9 del matí pel que fa a la resta dels esports. Oriol Jové, bon dia de nou.
Bon dia.
Hem parlat de l'adeu de Gerard Piqué aquesta nit passada al Camp Nou en la victòria del Barça 2-0 contra l'Almeria, que els du als blaugranes com a líders de la Lliga, però a l'expectativa de veure el resultat del Madrid, que juga dilluns. Però aquesta, que és la penúltima jornada abans que arrenqui el Mundial de Qatar, es reprèn aquest migdia amb la visita de l'Espanyol al camp de l'Atlètic de Madrid a partir de les dues. De fet, el Via Lliure acabarà una estona abans per la prèvia del partit. En tot cas, l'Espanyol, que vol aprofitar el moment delicat que travessen ara mateix els matalassers.
Després de quedar eliminats d'Europa i de perdre contra el Cádiz, Simeone arriba qüestionat i l'Espanyol no tant al clatell. L'escalfor de la zona de descens té 11 punts, els mateixos que el Cádiz, precisament, que és el primer equip que ara mateix baixaria. I el tècnic Diego Martínez demana al seu equip que sigui més constant.
El equipo siempre reacciona, siempre responde. Es verdad que tenemos que equilibrarnos, porque incluso el otro día en el partido, ¿no?, tenemos una primera parte muy buena, 15 minutos malos, y luego volvemos a recuperarnos. Ostras, tenemos que intentar que ese suelo que hablaba antes, a nivel de esa estabilidad de rendimiento, sea más constante.
Diego Martínez s'ha endut els 22 futbolistes que té disponibles, sense els lesionats Pedrosa i Rubén Sánchez, que no tornaran ja fins després del Mundial. A les dues, Atlético Espanyol al Metropolitano, i més tard jugaran el Real Societat València, 4:15, a 6:45 el Villarreal Mallorca, i a les 9 el derbi Sevilla, el Benito Villamarín, entre el Betis i el Sevilla.
I com dèiem, haurem d'esperar dilluns per veure com acaba el capdavant de la classificació de la Lliga, perquè és quan juga el Madrid. Dilluns, derbi al camp del Rayo, amb l'obligació també de guanyar sí o sí per evitar que el Barça acabi la jornada en la primera posició. D'ahir, a banda de aquest Barça 2, Almeria 0, què més tenim?
Getafe 0, Cádiz 0, Valladolid 2, Elx 1 i Celta 1, Osasuna 2. I a segona, el porter del Burgos, Churripi, va establir un nou rècord d'imbatibilitat a les lligues professionals d'Espanya, superant la marca d'Abel Resino la temporada 1990-1991. Després de 1.293 minuts sense rebre cap gol, ahir el porter del Burgos va encaixar de penal el de la derrota contra el Tenerife per 0-1.
Va, un parell de coses més al voltant del futbol femení, en aquest cas.
Sí, aquesta tarda a les 6 es juga el clàssic a la primera divisió femenina. El Barça visita el Madrid a l'estadi Alfredo Di Stéfano amb moltes baixes, però amb el paper de clar favorit, perquè arriba al partit líder en ple de victòries després de 7 jornades. I pel que fa al bàsquet, ahir derrota de la Penya a la pista del Múrcia, 88-76, i també derrota del Manresa a la cinquena seguida en la visita al Fuenlabrada, 101-97. Aquesta tarda a les 5, derbi català al Palau Blaugrana entre el Barça i el Girona, en el que podria ser, per cert, el debut de Pierre Oriola amb els gironins. A la Lliga femenina, i victòria del Cádiz la Seu, 46-67 a la pista del Tenerife, i aquest migdia a un quart d'una juguen els altres dos catalans, Saragossa, Uni Girona i Barça Sant Feliu en Araski.
I en motor, avui finalment tindrem ja campió del món de MotoGP amb l'italià Pecco Bagnaia, que pot ser-ho per primer cop. Ho té fàcil, no, en principi?
Sí, ha de quedar entre els 14 primers i sembla factible que ho aconsegueixi, entre altres coses, perquè surt des de la 8a posició. El seu rival en la lluita pel títol, Fabio Quartararo, arrenca quart, i des de la pole ho fa Jorge Martín, al costat de Marc Márquez, que arrenca segon. La cursa començarà a les 2. Abans, a les 11, hi haurà la de Moto3, amb el ja campió Izan Guevara sortint des de la pole, i quan passin 20 minuts de les 12, donarà el tret de sortida la de Moto2, amb el madrileny Alonso López encapçalant la graella, i amb el també madrileny Augusto Fernández i el japonès Ayogura jugant-se el títol.
Doncs estarem pendents, efectivament, de si hi ha campió. Evidentment, hi haurà campió, perquè és l'última jornada del món de MotoGP. Un minut i mig i les 9 del matí. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAEA CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.